Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha valorat la sinceritat de la trobada que ha mantingut aquest migdia amb el president espanyol Pedro Sánchez en una reunió que ha dit que ha estat llarga i de treball. El president de la Generalitat ha posat en valor el respecte institucional i mutu alhora que ha constatat que hi ha posicions allunyades. Torra, en una compareixença posterior a la seu del govern català a Madrid, ha dit que amb Sánchez coincideixen que la situació a Catalunya és un problema pelut polític pel qual cal una solució política, però que aquesta solució passa pel dret a l'autodeterminació. El president català ha admès que no hi ha data per a una propera reunió amb el president del govern espanyol, però que pot ser al setembre a Barcelona. De fet, Pedro Sánchez participarà a l'agost en els actes pel primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, però no se sap si el rei també hi estarà convidat després que Torra trenqués relacions amb la monarquia. El cap de l'Estat, això sí, també ha estat un dels temes que Torra ha parlat amb Sánchez. Per la seva banda, el govern espanyol ha dit que vol aixecar el veto a les lleis socials catalanes suspeses pel Tribunal Constitucional, com la de pobresa energètica, la del canvi climàtic o l'accés universal a la salut. Ho ha anunciat la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo després de la trobada entre Torra i Sánchez. Calvo ha defensat la normalització de les relacions entre els governs català i espanyol. Tanquem la plana política destacant que comença avui el procés de trasllat a Catalunya de Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, que podrien arribar dimecres a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. I ja són 8 els nens rescatats a la cova de Tailàndia. Segons l'agència Reuters, els equips de rescat han pogut treure 4 nens avui en 8 hores. També és notícia que a 6:45 d'aquesta tarda es fa un taller de meditació en família a Tarragona amb motiu de l'any pel centenari de Raimon Pàniker, amb la participació d'Inés Castelbranco. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador.
La recent celebració d'una jornada sobre minerals en conflicte organitzada per Justícia i Pau ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans. La infravaloració, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà, elaborat per Nacions Unides. No són alienes a tal situació l'explotació feta durant molts anys per Bèlgica i la llarga dictadura de Mobutu Sese Seko, de la que se n'aprofitaren importants companyies transnacionals. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Tanmateix, però, hi ha una responsabilitat nostra que no podem oblidar. Sovint, fruit de la inconsciència, quan adquirim sense necessitat i sense fixar-nos i els telèfons mòbils que fabricats amb coltan incorporen gairebé sempre els problemes esmentats i també una notable quantitat de morts generades en les guerres que motiven l'obtenció d'aquests minerals. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prost, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prost al teu servei, els dimarts a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions avui del Xavi Aguilar a les vies de so, també del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem, com no pot ser d'una altra manera avui, la primera reunió oficial de Pedro Sánchez amb Quim Torra. Ha estat aquest migdia al Palau de la Moncloa. Amb les claus que volem explorar d'un diàleg urgent, necessari i difícil. El president de la Generalitat ja ha qualificat de sincera i de treball, alhora que ha valorat positivament la represa de les relacions bilaterals, aquest contacte formal. Parlar de tot sense concretar ni acostar res són aquests elements importants d'una reunió que pot marcar l'inici d'una nova etapa. La línia de treball del govern català per aquesta trobada ha passat per iniciar el desglàs, encara que no es concreti res. En els gestos s'ha vist, almenys, una sintonia de distensió. En qualsevol cas, la difícil gestió temàtica per part del president del govern espanyol arriba en un moment en què també rep pressions i crítiques de partits com el PP, Ciutadans o fins i tot sectors del mateix PSOE. Ara, la sinceritat ha de donar pas, segur, a la realitat.
El mirador de l'actualitat. Ràdio Estel.
Després del pensament del dia, abans del mirador, que no ho hem dit abans, amb Arcadi Oliveres, que, per cert, participa aquests dies en la Universitat per la Pau, i que ens ha fet la seva reflexió. Ara sí, donem pas a la taula de diàleg aquí en el Mirador. Tenim amb nosaltres Joan Morell, que és exalcalde de Pineda de Mar i militant del PDeCAT. Bona tarda, senyor Morell.
Hola, molt bona tarda.
També és amb nosaltres Mònica Lafuente, membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés i també membre de la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda.
Com
bona
estem?
Bona tarda a tothom.
Bé, avui parlem d'aquesta reunió. Quina impressió tenen? Si els sembla, podem començar escoltant algun fragment del que ha estat la compareixença de Quim Torra a la seu del govern català a Madrid. I aquesta era la valoració inicial que feia Torra.
La reunió amb el president Sánchez ha estat una reunió llarga, ha estat una reunió sincera i ha estat una reunió de treball amb la qual hem pogut contrastar cada un de nosaltres la visió que tenim sobre Catalunya i de el conflicte polític que es viu a Catalunya. En tercer lloc, m'agradaria posar en valor, especialment en valor, el reconeixement mutu, tant institucional com dels projectes que el govern d'Espanya, el govern de Catalunya en aquests moments representem. En aquest respecte, que el president Sánchez reconegui que estem davant d'un problema polític que s'ha de respondre políticament, ens sentim realment d'una manera molt propera a aquesta expressió.
Bé, a banda del que acabem de sentir, senyors, quina impressió tenen del que ha passat avui a la Moncloa? Si vol començar, Mònica Lafuente, per exemple, és igual.
Pues en principi, i evidentment, i com havíem estat dient feia temps, molt positiva. No es pot fer d'una altra manera, més que seure, dos governs, dos presidents, van tenir un problema, com hem dit sempre, un problema d'encaix Catalunya-Espanya, i això s'ha d'abordar políticament, i com s'aborda un tema políticament, seient, dialogant i parlant-ne. Arribar a acords, ja es veurà, no és gens fàcil, però el primer pas inevitable era poder seure. I sobretot, agrada de les paraules d'uns i uns altres és el reconeixement que s'han tingut l'un a l'altre, les ganes de treballar, no fer una reunió allò de ràpida i a correcuita, sinó que han estat 2 hores tractant temes importants, tornant a reprendre la comissió bilateral que des del 2011 no funcionava, treure el veto a les lleis socials catalanes, que això és quelcom que demanàvem i era imprescindible per continuar. I després, evidentment, s'han posat sobre la taula temes que un i l'altre no coincideixen, però el temps dirà i ja s'abordarà, però d'entrada el primer era això.
Per tant, l'alternativa que demanava, per exemple, Ciutadans, d'anul·lar la reunió fins que Torra no fes algun pas...
Anul·lar la reunió simplement és perpetuar el conflicte, que és el que volen aquest tipus de partits, que només amb el conflicte viuen, reviuen i es creixen. Si hi ha solucions, saben que com a partit i com a idea moren.
A banda d'aquest últim comentari, la valoració general de la reunió, senyor Morell.
Jo aquesta vegada, tot i esperar l'opinió d'en Joan, comparteixo molt amb la de la Mònica, em sembla que és el primer cop.
Potser sí.
Hi ha distensió aquí també, veig.
Però vull dir que és veritat que jo...
Ara m'ho volia a mi a buscar...
A buscar el punt de la pega,
No siguis el radical, que no vol solucions.
Però si és veritat... Que bé, el que ha dit tu, i estic completament d'acord, no? És evident que avui era una reunió institucional, que el to i el caràcter ja s'ha vist, vull dir, però com tot amb la política, el que importa són els fets, no? A vegades les paraules o les gesticulacions poden ser molt correctes, i l'important, i també estic d'acord, que s'ha d'anar a poc a poc. Segur que hi ha d'haver-hi diàleg per força. Sense diàleg no arreglarem res. Després, amb algunes coses hi haurà acords, i amb algunes no n'hi haurà. Aquí suposo que ja serà on te discreparem més, no? Mm-hmm. Però aquests tres punts són importants. Primer, que es reuneixin. Segona, també hi ha... continuïtat a la comissió bilateral, que això era molt important.
Mecanismes de diàleg més permanent,
sí,
més estable.
I després també s'ha de posar molt en valor, perquè com que a lo que no arribarem amb un acord ja ens discutirem, diguéssim, però sí en poder desencallar totes aquestes lleis de caràcter social que aquí es havien aprovat inclús amb valor favorable del PP, per tant, amb una certa unanimitat, s'estranyava molt que des del govern del PP ho tallessin, no? Per tant, de moment, la música no sona malament. Ara ja haurem d'anar parlant de la lletra i aquí suposo que ja hi haurà de tot.
Per això,
però bé, hem de ser optimistes i esperem que sigui una nova etapa.
Sí, senyor Capdevila.
Home, celebrar l'ambient que, si més no, es transmet de sinceritat, entre parèntesi, com que no ho ha dit el company convergent, però que segur que ho pensa, doncs constatar que... en Quim Torra no és aquell home de palla, no és aquell espècie de neonazi que Convergència havia colat dins del sistema institucional català, que és un home de paraula, dialogant, i que des de posicions doncs, sobiranistes i sense fer escarafalls doncs, és capaç de seure's a una taula i passar-se hora i mitja, em sembla que han dit.
Potser més de 2 hores de reunió formal. Després han fet un passeig pels jardins de la Moncloa, que això donaria per anècdotes, també.
Sí, bueno, poder és aquella part de la política de gestos. A Madrid en tenim molt de gestos.
Sí, vostè que és diputat al Congrés ho sap més ara que abans, em sembla.
Són capaços de passar-se 2 hores comentant la samarreta que el president del govern es posa per fer jogging pel...
Mira, de Barcelona hauríem d'estar contents.
Són olímpics.
Poca broma, que després parlarem de corbates, Parin atenció.
Una de les poques vegades que he sortit a l'ABC ha sigut gràcies a la corbata. El fet important és que hi hagi un reconeixement mutu. I això vol dir que poder no explícitament, però implícitament s'està reconeixent la primera part important d'aquest diàleg, que espero que sigui molt fructífer, que és la bilateralitat. I el reconeixement
del problema.
I d'un subjecte polític amb qui es pot parlar d'un tema. I l'altre punt que jo posaria èmfasi és això, el tema és polític, per tant, el tema no és judicial. Es contradiu també en portar el TC declaracions del del Parlament de Catalunya, com ha passat la setmana passada.
Però es deia divendres que no era una bona notícia, a poques hores de la reunió. Però bé, la reunió s'ha fet amb la màxima normalitat, malgrat aquests desencontres mutus.
Jo l'únic que espero és que el PSC torni, com ja havia estat, el reconeixement del dret a l'autodeterminació i per la via de desenterrar el document de Granada, era... doncs se'n pugui tornar a parlar.
Aquell document de Granada.
El de Granada no constava, però en tot cas...
Però sí que constava una certa asimetria, sí, en el...
Era un pas cap allà.
En tot cas, és a dir, clar, una part desitjaria una cosa i l'altra desitjaria una altra, però ja s'anirà parlant. O sigui, el que no podem anar és ara a corre-cuita. S'ha començat amb el pas més important, amb el reconeixement i sobretot amb el respecte, que jo crec que havia arribat un moment que s'havia perdut per ambes parts, ningú es reconeixia, ningú es respectava, i han parlat dos presidents. I això és molt important. Ja sabem quins són els àmbits on per alguns és irrenunciable i per als altres és una altra part. Però, escolta, vull dir, només fent camí i només avançant per aquesta línia se podrà arribar a veure en quina solució. Tots hauran de cedir. És a dir, el que està clar és que ara Pedro Sánchez no es tornarà independentista, ni Quim Torra se tornarà unionista, o amb els termes
o
que
partidari
vulguem dir,
de Catalunya dins
d'Espanya.
Sí.
Ara, dit això, i cadascú reconeixent-se els seus projectes, que això és una altra cosa també que ha dit el president Torra i és molt important, se reconeixen els dos projectes com a legítims, a veure què fem per confluir i cercar algun punt d'encontre.
Quim Torra defensava també, en la compareixença posterior a la reunió, precisament el dret a l'autodeterminació.
El dret a l'autodeterminació era l'element central de la discussió que jo li he plantejat. Jo li he explicat al president Sánchez que és el que jo entenc que ha passat a Catalunya des de fa alguns anys, i en concret des de que el poble de Catalunya es va autodeterminar l'1 d'octubre i va proclamar políticament la independència el 27 d'octubre. Jo li he expressat al president Sánchez que qualsevol solució política passa pel dret d'autodeterminació de Catalunya, i li he recordat que aquesta solució compta amb el 80% del suport a Catalunya, i que el govern de Catalunya no renuncia a cap de les fórmules per arribar a la independència.
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat la membre de l'executiva del PSC, Mònica Lafuente, el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, i el militant del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar, Joan Morell. Bé, això és defensar les posicions, no? Ho deia abans Mònica Lafuente, però se n'ha de parlar. No pas per convèncer-se l'un a l'altre, ni que, la qüestió és com, no? Ara anem a la realitat del diàleg difícil.
Ha hagut una de les preguntes que li ha fet, que he sentit ara quan venia un periodista al president Torra, sobre si parlava de l'autodeterminació com que el com irrenunciable, però i la unilateralitat. I aquí ha dit el president que aquest tema era un tema que no s'havia de tocar en aquests moments. Jo crec que sí, aquestes són les coses en les que uns i uns altres poden renunciar una mica, que és a com s'aborde. Evidentment, l'autodeterminació és un fet inqüestionable que no pot renunciar a una part, la llibertat dels presos possiblement sigui una altra, que ha dit, però quan li han dit com, que és la unilateralitat, que és jo crec que era una de les coses que ha fet més mal a poder avançar, ha dit que en aquest cas no, que el que s'havia de buscar és una solució política. Jo crec que això ja són formes que fins i tot amb el vocabulari realment se destile que tenen ganes d'arribar
a
un
no?
consens. I jo crec que el camí que avui encetem és fantàstic i que hem d'estar tots molt contents.
Breument sobre
jo
això.
Jo crec que hem de fer una certa pedagogia, perquè és evident que en tant distanciament que hi ha hagut i tanta falta de diàleg que ha hagut, el món no es va fer en dos dies. És a dir, també hem de tenir una certa paciència amb que les coses es puguin fer i es puguin fer bé. I després, aquí la situació serà en què també hi hagi una qüestió de confiança amb els dos governs, perquè els governs han de tractar amb si. És evident que d'entrades a primeres jo crec que fan bé de buscar més aquests punts d'acord, de que puguem continuar dialogant, parlant i pactant, que no de cop i volta entrar en un tot o res, que segurament això frustraria molta gent. Val? Per tant, jo crec que tothom ha de ser conscient amb la situació que estem, el posicionament de cada un i ser capaços amb la màxima dignitat possible. Això que deien que hi ha un 80% que és partidari de... Clar, sí, és a dir...
És partidari de poder celebrar un referèndum
per
a Catalunya.
Això, doncs,
tot i que no tothom hi està d'acord que sigui el 80, ben bé, però bé.
Hi ha gent que està d'acord amb la
independència... No, deixem-ho en 70.
Sí, hi ha més de la meitat dels catalans que ho veuen bé.
Però si és veritat que és més fàcil que ens posem d'acord en plantejaments del 80 o el 70 i pico, que no pas de... Per tant, jo crec que hem d'anar explotant aquesta via i, bueno, i per arribar al tercer pis hem de passar pel primer, pel segon, pel tercer, sense renunciar a res, però fent passos ferms. Jo penso que per aquí, amb la bona voluntat de tothom i sense enganyar ningú, es pot començar una via de diàleg que fins ara no hi era.
Senyor Capdevila.
Fantàstic.
El veig pensatiu. Per tant, està d'acord amb els dos.
Sí,
que...
és que em sap greu, no voldria tirar aigua al vi.
No.
Però
no,
una mica també anima la tertúlia, oi?
Sí, jo li vull preguntar per una carta que vostè ha escrit al Papa Francesc. D'això no se n'escapa avui, comentar-la.
Ah, no, encantat.
Què li diu al Papa Francesc? Bé, nosaltres hem vist, però expliqui-ho als oients breument.
Li dic que tenim presos polítics. Que tenim presos polítics i que tenim presos preventius. El Sant Pare i la doctrina social de l'Església es pronuncia respecte a això.
Es pronuncia, sobretot, molt crítica amb la presó preventiva en general, com a correcte. Mecanisme judicial. El que passa que no ens enganyem, existeix a tot arreu, pràcticament.
Si ens hi posem, en general vol dir que és aplicable a casos particulars.
Naturalment.
I en aquest moment històric, en aquest temps i en aquest país, l'Església ha d'escoltar els signes dels temps, i tenim el cas de gent sense judici a presó. I el que demano del seu discerniment i de l'aplicació del magisteri pontifici, no només...
Parla de la defensa dels drets humans com una petició al Papa, no?
No. Jo demano que el Papa es pronunciï respecte a aquest cas.
Que és de drets humans, diu vostè a la carta, sí.
Sí, no només de drets humans.
No només, evidentment, vostè.
Sí, sí. I que dongui indicacions als seus pastors en la línia d'aplicar Mateu 25:35. Vaig ser a la presó i veu venir a veure'm, si no recordo malament.
Sí. De tota manera, senyor Capdevila, aquesta carta vostè l'escriu com a diputat a títol personal, com a diputat d'Esquerra al Congrés, com a diputat a les Corts Espanyoles, així
sí.
Signa,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
I
com a creient.
I com a creient, sí, sí, bé, això també, que es defineix creient, com a catòlic.
Qualsevol creient o no creient
també
té dret a adreçar-se al Sant Pare.
El procediment que vostè ha fet servir per enviar la carta al Sant Pare creu que farà que la llegeixi, que tingui alguna resposta?
Aquestes cartes obertes... Home, la publico a La Vanguardia, que surt a tots els reculls de premsa importants del món. I...
És una carta oberta.
No deixa de ser allò de message in a battle, Però... bé, vaig pensar que era una manera... Evidentment, la signo només jo, però em sembla que recullo el sentir de
molts
molta gent d'aquest país que voldria que quan ens diuen allò els capellans de la sagristia i l'Església no s'ha de ficar en política, jo penso que l'Església ha de donar la seva opinió.
Però és que en aquest tema que certament ha donat conflicte social, majoritàriament pacífic, és veritat que tampoc té el consens, ni tan sols de tots els catòlics, i evidentment encara menys de tots els catalans. És a dir, el fet de fer aquesta petició al Papa.
No, per això la petició...
La fa vostè personalment, lògicament. Ha quedat clar.
Absolutament meva. El que sí que entenc és que davant de la injustícia el silenci és covardia.
Jo la comparteixo, però també si d'acord amb l'Ignasi, no, dic, perquè és veritat, i com a creient, i com a català, i com el que sigui, com a independentista, però també és veritat que dins del món català ja hi ha discrepàncies. Dins de l'Església, inclús aquí dins de Catalunya també, per tant, jo penso que és sincer, i hem d'anar de cara, i és una manera de fer-ho arribar...
I convido a si hi ha algun... creient catòlic que creu que la presó preventiva està ben aplicada en aquest cas, doncs convido que ho justifiqui, ho empari en la doctrina i ho elevi al Sant Pare. Per què no? Clar.
Bé, anem amb retard, però tenim una pregunta del dia en la qual els oients, ja ho avancem, podran votar també durant el dia de demà sobre aquesta mateixa pregunta. Per tant, teniu avui, amics oients, i demà també per respondre a aquesta pregunta. Quina és, Ruth? Bona tarda.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. La reunió de Pedro Sánchez i Quim Torra servirà
servirà per avançar en el diàleg? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, perquè marca l'inici d'una etapa amb més trobades. Com a segona opció, sí, però només si el president català es manté ferm. I com a última opció, no, perquè les posicions estan enrocades i Sánchez no hauria de cedir.
Bé, doncs podeu, gràcies Ruth, votar, amics oients, per una d'aquestes tres opcions, com sempre, a radioestel.cat.
I com va?
Bé, doncs va bé, va bé. Sempre va bé perquè el que opinen els Vox Populi, diu vostè a vegades, oi? De moment el 43% diuen que sí, però només si el president català es manté ferm. Un 36% no, perquè les posicions estan enrocades i Sánchez no hauria de cedir. I un 21% sí, perquè marca l'inici d'una etapa amb més trobada. Certa igualtat, ja. O sigui, poques diferències, però bé, avancem que els oients tenen temps fins demà també per votar sobre aquesta pregunta. Algun comentari sobre això, sobre si creuen... S'apuntarien vostès alguna resposta, senyora Lafuente, senyor Morell?
A veure, jo penso que qualsevol diàleg és bo i ho hem d'intentar. Tampoc hem de ser tan ingenus a pensar que tot s'arreglarà. És evidentment que a la primera trobada té que haver-hi cortesia, voluntat, el tipus Tarradellas, no? I que ara ens ve moments complicats i que d'aquí no podem renunciar al que volíem. És a dir, amb el fons, crec que costarà posar-nos d'acord, val? Però com a mínim cultivem una mica les formes perquè això a vegades serveix per desencallar problemes de fons, almenys és el meu desig.
Bé, abans d'acabar i de dedicar els últims minuts a valorar aquesta reunió de Pedro Sánchez amb Quim Torra, estem compartint amb Joan Capdevila d'Esquerra Republicana, Mònica Lafuente del PSC i Joan Morell del PDeCAT, tenim, com sempre, la notícia curiosa del dia, que em sembla que té a veure amb un aspecte de vestimenta sobre la reunió d'avui, oi, Ruth?
La Universitat Alemanya de Schleswig-Holstein ha fet un estudi sobre com afecta en els homes l'ús de la corbata. El resultat s'ha publicat a la revista científica Neuroradiology. En l'estudi han participat 30 persones, dividits en dos grups. El grup de control utilitzava una camisa de coll folgat i el grup experimental havia d'anar amb corbata, però lligada amb un nus en concret, el nus Windsor, i prou apretat perquè resulti lleugerament incòmode. Els investigadors van realitzar ressonàncies magnètiques al cervell de tots els participants. D'aquesta manera van comprovar que el flux sanguini es reduïa fins a un 7,5% en els que portaven corbates. Tot i que la reducció d'aquest flux no té conseqüències greus per al funcionament del cervell, sí que pot afectar les capacitats cognitives de l'individu. És a dir, que portar corbata pot alterar algunes habilitats del cervell, com ara l'atenció, la comprensió, la memòria i el llenguatge, entre altres capacitats. Curiosament, aquest matí a la Moncloa, els dos presidents reunits, evidentment, portaven corbata. Potser si haguessin llegit aquest estudi, s'haurien pensat dues vegades abans de posar-se aquesta peça tan implantada en el nostre protocol. O potser jo no m'he fixat bé i el que no portaven era el nus Windsor. Ignasi, tu et saps fer el nus de la corbata?
Sí, però això del nus Windsor no ho tinc clar. No sé si
jo
algú...
Sí,
vostè, que és aquest tradicional que es fa per darrere amb un sol nus?
El nus Windsor és dels nusos dobles. Jo soc
dobles.
Més partidari del half Windsor. Aquest estudi és incomplet.
No apreten tant. Sí.
Perquè si el Windsor és un 7%, poder el half Windsor és seria només del 3,5%.
De tota manera, deixa'm Ruth relativitzar una mica aquest estudi, amb tot
això
el respecte.
Això s'ha pagat amb diners públics?
No, em sembla que no.
La Universitat Alemanya, això no ho diu.
No ho sabem.
És precisament de
Schleswig-Holstein.
Sí, sí, sí. És aquest estat on van detenir Carles Puigdemont, però bé, això és casualitat, eh? No
però això només li passa als homes. O sigui, nosaltres
les dones no
ni capacitat cognitiva no ens minve absolutament res, perquè nosaltres...
A part que la teniu doblada, respecte a nosaltres,
no sigui que no. O sigui, nosaltres ens... És perquè els hi apreta tant que els hi toca la jugular. Però nosaltres això... no tenim nou. Podria ser per això.
Bé. Bueno, algun polític ha argumentat
més,
no portar corbata per això.
Depèn més de la corbata que no pas de la...
Ells feien molt incapeu en el tipus de nus.
És el coll més que la corbata.
Bé, doncs queda aquí l'anècdota, per això dic que estem segurs que la confiança en el diàleg la podem seguir tenint, malgrat aquestes coses.
Avui no en portem cap de corbata, doncs.
No, és veritat, no els homes no, i Mònica la
veus, avui hem estat de consens, diàleg, eh? Has vist el resultat de no poder portar corbata?
Intentava dir que algun polític, recordo concretament, concretament Josep Bargalló, quan era conseller en cap, deia que no portava corbata precisament per això, perquè li molestava tant que no se la volia posar. Bé, doncs és un argument també, no entrava en detalls tècnics, però...
Li passarem en Pep Bargalló, que aquest cop ja té un argument científic.
Bé, senyors, algun desig molt breu? Ens queden segons. Que parli un, potser.
Jo, sí.
Mònica Lafuente.
Esperança, molta esperança, amb el que avui comencem.
Bé, doncs que comenci, i en tot cas, hem parlat abans del paper de l'oposició parlamentària de PP i Ciutadans al Congrés i a Catalunya.
A la seva línia.
I bé, però en tot cas, que no sigui un impediment, perquè també representen catalans i espanyols,
sí,
i
també
Podemos i altres partits, evidentment. Gràcies, senyors. Avui ens han acompanyat Mònica Lafuente, Joan Capdevila i Joan Borell. Que vagi molt bé, bona tarda i fins una altra.
Gràcies.
Bona tarda.
Arribem ja a 7:15.